Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Bienvenidos al Mirai de la Iglesia, un programa de actualidad diocesana para ver algunas de las semillas del reino aquí en Mallorca. A día de hoy es viernes 10 de noviembre de 2023. Este domingo 12 de noviembre es el día de la Iglesia diocesana. Tenemos con nosotros al vicario general de la diócesis para hablar de las cifras que se dan a conocer en este día. Todo lo que la Iglesia hizo en cifras, lógicamente siempre es algo limitado, del año 2022. Y vamos a conocer hoy también la iniciativa Proyecto Mallorca Sacra. Chisco Vicens, vicario episcopal para el patrimonio histórico y cultural del Bisbat de Mallorca, nos lo explicará. Así llegaremos en directo hasta las 2 de la tarde en este Mirai de la Iglesia, que por lo que a la técnica se refiere lleva José Ponce. Muchas gracias. Y con el saludo de quien te habla, Bernardo Delgado. Empezamos.
Padre, pon tu espíritu sobre mí. Aquí estoy, aquí me tienes. Gracias por la vida, que la viva siendo todo yo. Que la viva siendo todo yo. Todo libre, todo entregado, todo dado, todo alegre, todo amante, todo amado. Todo arrodillado, todo hijo, todo hermano, todo padre, todo disfruto.
Pasado mañana será domingo 12 de noviembre, día de la Iglesia diocesana. En el portal web portantos.es puedes ver un vídeo que se ha hecho con motivo de esta campaña que te recomiendo mucho ver. Son 2 minutos que dura el vídeo y da tiempo a presentar 3 historias con sus 3 conflictos y con sus desenlaces, ¿no? Una campaña que este año lleva por lema Orgullosos de nuestra fe. Y para comentarla está con nosotros Mosén Pepe Drové, vicari general de San Nostro Diocesi. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Muchas gracias por estar con nosotros aquí en los estudios de COPE. De vegades ens avergonyim, ¿no?, de San Nostro fa. ¿Por qué?
Doncs és una llàstima, perquè tenim una identitat de gent que ha estat espectacular, que ha estat un testimoni, que ha estat que m'han tremet la fe de generació en generació, i jo per ells val la pena estar orgullosos. També és veritat que hi ha moltes taques, moltes coses, perquè la Iglesia està formada per persones. I cada persona té coixetge de qualque cosa. Però la veritat és que jo estic molt orgullós, inclús de formar part de l'Església, de la qual vaig ser batiat i vaig rebre tots els sacraments, que és la mare de tots.
Orgullosos de nuestra fe, orgullosos de la nostra fe. És el lema proposat pel secretariat per al sosteniment de l'Església per aquesta campanya d'enguany. He de reconèixer que no me mata aquest lema, no? Hauria preferit, potser, agraïts per la nostra fe, no? Se fa un do.
I perquè no podem estar orgullosos de formar part d'aquesta llarga, llarga llista de...
Orgullós també en breveges d'algo, no?
Però... Sí, no, orgullosos de formar part d'una gran família, d'una gran família que va fundar Jesucrist i que realment ha donat grans testimonis, grans sants i grans santes. Jo que estic a parròquies que hi ha santedat... meravella, m'encanta, estic orgullós de formar part de ser un germà o una germana d'aquestes persones que han viscut aquí i que segueixen vivint i que donen escall, que se pot llevar el capell davant ells, i que viuen la fe de forma diguem, molt anònima, molt senzilla, però realment molt autèntica.
Quines són les xifres que destacaríem d'atenció de l'Església de Mallorca l'any 2022?
Bueno, jo crec que l'Església, sobretot, té una gran missió educadora. És a Pantura, les xifres més clares són els temes, els centres catòlics, la quantitat d'alumnes que tenim, a part de treballadors i docents. Però també destacaria molt el tema de la quantitat de voluntariat i de treball que se fa a centres, a l'activitat caritativa i assistencial. Que per cert vull destacar que per un descuit que no cap d'entendre no se parla del camp de la pastoral de la salut, seguint la bo que fan capellans, religiosos i voluntaris en els hospitals, les residències, o també en el camp del dol, la quantitat de gent que tenem en els cementeris i altres llocs, acompanyament. Crec que treballem amb moltíssimes persones, moltes més de les que ens podem imaginar.
Alumnes, fa un moment, són una de les xifres més altes, 37.812 alumnes. Perquè això és una xifra, com que realment és així, perquè altres són més difícils.
Evident.
Però els alumnes són els que són, 37.000.
Sí, això parlant dels col·legis, per una part, diocesans, però també els col·legis concertats d'àmbit religiós, de congregacions religioses. A Mallorca hem tingut moltíssima presència de congregacions dedicades a l'educació. Algunes d'elles, per falta de personal o de vocacions, han hagut d'anar deixant de dormir les comunitats, tancant les comunitats religioses, de religiosos a religioses, però sí que mantenen els col·legis i sobretot inspirats en l'ideal cristià i en l'específic de cada congregació religiosa. Són moltíssims perquè també els atria la gent, és a dir, són estimats, són apreciats, és a dir, són col·legis que la majoria de l'alumnat és perquè les famílies ho han escollit.
Una data que surt en aquesta revista publicada amb motiu d'aquesta jornada és que tenim 71 centres catòlics concertats a la diòcesi. L'educació concertada té una gran missió, no?, en el present i en el futur.
Sobretot perquè respon a la llibertat de les famílies, que puguin triar el model d'educació que volen per als seus fills i filles. I això crec que s'ha de valorar, és a dir, és una forma de dir que no només hi ha un estil o un tipus d'educació que és molt vàlid i que s'ha de potenciar com la pública, però també altres tipus d'educació que durant segles, especialment des del segle XIX, s'ha donat molt particularment i que moltes famílies han escollit per donar una educació de l'àmbit catòlic. I això també per estar orgullosos, perquè si tingués una mala experiència, doncs aquests col·legis a poc a poc perdrien els seus alumnes, i no és així. Tot el contrari, tenen molta demanda, no poden atendre tota la demanda perquè no hi ha suficients places.
Suposen també un estalvi important a nivell econòmic per l'estat espanyol.
No ho dubte. Si l'estat espanyol hagués de donar classes a provar locals per tot aquest, i assumir tot aquest professorat, que sí, ara mateix és impossible. No ho poden fer.
En quant a l'activitat pastoral i evangelitzadora, la diòcesi compta amb 213 preveres i 152 parròquies. Aquesta tasca motiva les altres tasques, no? Però és per ventura la que suposa ara mateix un major repte, no?, per connectar amb la societat d'avui.
Vull fer un matís. Quan parlant de 213 preveres, sembla que són molts. No és així. Aquí comptam els diocesans, que som exactament 137, més alguns que han vengut d'altres diòcesis, d'altres països a donar-nos una mà, i els religiosos. Però molts d'ells tenen una edat considerable, venerable.
La mitjana d'edat és molt alta.
La mitjana d'edat és molt alta i molts d'ells ja no poden dur una activitat normal. Per tant, realment tenim un dèficit gravíssim de preveres per atendre totes les necessitats totes les parròquies i totes altres realitats eclesials que tenim. Tant de, gràcies a Déu, comptam amb un nom innombrable, voluntariat i sobretot innombrables laics i laiques, a part de religiosos i religioses, que donen una mà, però per jo reptes aconseguir que hi hagi més vocacions, tant a la vida sacerdotal com a la vida religiosa, però també a la vida familiar. També està en crisi les famílies cristianes, que són cau de cultiu per futurs laics compromesos, però també religiosos, religioses i preveres. I això és un dèficit molt més gran, però per lo que abarca i per tota la per tot allò que ha d'arribar l'Església.
Però entonces aquesta connexió que s'adona menys de lo que mos agradaria, no?
Clarament no s'està rompent la tradició de... O dir, s'està rompent la baula de la transmissió de la fe. És a dir, ja mos trobam, jo ara aquest dia en sos catecassis és conscient de que a part de dir-me, sí, els pares potser no són molt de l'Església, però almenys els padrins, però no, ara ja no, ara ja són els repadrins, perquè els padrins ja també molts no hi van. Però així tot, amb molt d'ells, valoren el que fa l'Església, valoren els col·legis, o segueixen demanant serveis religiosos.
En quant a la funció caritativa i assistencial, són més de 96.000 persones ateses a Mallorca l'any 2022. És moltíssima de gent. L'Església té una funció que no pot suplir el 100% l'administració pública, no? Perquè va més enllà de l'econòmic.
És així. Hi ha tota una part... Aquesta persona no només demana un servei humà, però també espiritual. I en altres, hi ha un l'Iglesi pot donar una oferta.
L'Evangeli diu que no sàpiga sa mà dreta el que fa l'esquerra. I aquests informes en la nostra diòcesi i a tot Espanya xerren de xifres molt concretes de tot el que se fa, intentant abarcar tot el que se fa.
Aniria molt bé aplicar aquesta màxima de l'Evangeli, evidentment, si no fos perquè s'hora de ser termós dins la societat, o s'hora inclús de col·laborar junts en subvencions i altres coses, m'ho exigeixen quantificar de què parlam. I això fa, mos obliga a donar les xifres, que per altre costat també va bé per saber realment quina és la presència real de l'Església en aquest moment a Mallorca, o sí, en aquest cas a Mallorca, perquè parlam de la diòcesi de la zona nostra, perquè també és necessari saber de què parlam, que si no apareix com si tantes greu dir ningú creu, ningú demana a l'Església, com és greu dir que tothom és creient, perquè no és així. Així poden parlar de tocants en mans persones, perquè darrere cada persona que diu aquí, cada número, hi ha famílies, hi ha rostres, hi ha gent que s'ofereix, hi ha famílies desemparades, hi ha famílies que demanen atenció, no només humana, sinó també espiritual, i hi ha malalts, hi ha gent de la presó, hi ha gent que... voluntari de Càritas, diu el que fa Càritas, que i les missions i tot això, tot aquest grup de gent rep aquesta ajuda perquè existeix l'Església i perquè està al seu servei.
Mos en Pepe Drové, vicari general de la nostra diòcesi, moltíssimes gràcies
a vosaltres per convidar-me.
He vengut a comentar aquest moment. És un dia de festa també, no? El dia
sí,
de la diòcesi,
sí, d'orgull.
D'orgull. Aquest diumenge.
I de creïm.
Moltes gràcies.
A vostres.
Adéu.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¡Web Tomeu! ¿Has visto la nueva tienda de muebles Cambarato? ¡Es enorme! He comprado un salón comedor por 599 euros y una cheslong de 799 euros. Y mi hermana, que tiene más pasta que yo, ha comprado un salón en chapa de roble por 1.999 euros. ¡Ah! Y con montaje gratis. Están en la rotonda de Sonsardina, frente a ITV.
¡No! ¡Pues vaig cap allá!
Ascensores Asgonza. Cuidamos de tu ascensor con la experiencia, cercanía y rapidez que no has encontrado hasta ahora. Los mejores técnicos disponibles las 24 horas. Contrata con nosotros el mantenimiento o reparación de tu ascensor. Llámanos al 971 90 3602. Ascensores Asgonza. Vocación de servicio.
¿Y a ti? ¿Cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso, para que cuando descanses, descanses de verdad. Aprovecha durante Black Friday nuestros descuentos de hasta el 60% en colchones y complementos de descanso de las mejores marcas. Encuentra tu tienda más cercana en beds.es. Beds, el descanso de verdad.
En Polígono San Valentí, Inca y Manacor.
La mejor calidad al mejor precio en supermercados Big B. Del 9 al 22 de noviembre, pechuga de pollo a 7,98 euros el kilo. Barra payesita 100% integral, 145 gramos a 0,69 euros la unidad. Y napolitana de cacao plus 110 gramos a 1 euro 2 unidades. Supermercados Big B. Más de 60 centros en toda Mallorca.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 9 al 20 de noviembre.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Frau Automóviles, concesionario oficial Kia en Palma de Mallorca o visítanos en kia.com.
En 10 minutos nos plantamos en las 2 de la tarde en este Mirai de la Iglesia, que ahora mismo pasa por lo que se presentó el miércoles de esta semana en Castellix, Algaida, el proyecto Mallorca Sacra. Para conocerlo mejor hablamos con José Francesc Vicens, vicari episcopal para el patrimonio histórico y cultural del Bisbat de Mallorca. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres, Xisco. Darrerament tot un col·laborador d'aquest programa.
Gràcies, gràcies. Ben content de que penseu en nosaltres i de poder col·laborar.
Dimecres se va presentar a Castellig el gai del projecte Mallorca Sacra. En què consisteix?
Bueno, és una plataforma, és un projecte, per dir-ho d'alguna manera, de difusió i posada en valor del patrimoni d'arrel religiosa, d'arrel cristiana, de la nostra diòcesi, no només com a bisbat i com a parròquia, sinó obert també a totes aquelles realitats que varen sorgir arrel de com a expressió d'una fe, en la pràctica d'aquesta fe, i que avui en dia conformen el patrimoni històric, cultural de Mallorca.
Es va escollir aquesta data, dimecres, era dia 8 de novembre, en ocasió de la festa de la dedicació de Sant Joan de Laterà.
Així és, quan vàrem pensar ja fa un parell d'anys quin dia seria bo per mostrar tota la feina que se fa des de nivell patrimonial i cultural a la nostra església, vàrem pensar, bueno, cadascú té un poc el seu dia més significatiu, cada cas té el Corpus, missions té la jornada de Mallorca missionera. Llavors vàrem pensar que la dedicació de Sant Joan des Laterà, que és la seu del Papa, per tant, la catedral de les catedrals, aquest edifici que en certa manera també ens simbolitza tots, no era mal dia per poder fer aquesta diada d'entorn del patrimoni diocesà, i enguany, precisament, hem aprofitat i hem presentat aquest projecte.
Es pretén anar creant també un mapa virtual, no?, de les diferents manifestacions patrimonials i culturals de Mallorca.
Sí, bueno, ara hem començat de forma una mica humil, si voleu, i discreta, perquè, com va dir la Sandra dimecres, la Sandra de la nostra tècnica, no començant de ser, no? És a dir, realment, l'Església no se posa ara a fer coses pel seu patrimoni, sinó que es duim una llarga tradició de cuidados, de posades a punt i de més, però sí que és veritat que potser no se coneixia tant. I per tant, a part de lo que ja se va fent, un de les primeres passes, que no volen que sigui la darrera, ni molt manco, és la creació d'aquesta xarxa d'esglésies obertes, que són tots aquests temples que potser han obert tenen obert les seves portes fora d'horari litúrgic. Sabem que totes les iglesis obrin per missa, però també n'hi ha moltes que obrin a visita, és a dir, perquè tothom qui vulgui i passi per allà s'hi pugui entrar tranquil·lament. Hem començat per aquí, però vaja, hi ha molt més per anar pofant, és a dir, museus parroquials, santuaris i tantes manifestacions que a poc aniren posant en solfa.
El manteniment del patrimoni té un cost alt, no? Hi ha una preocupació per manca de recursos en els pròxims anys per mantenir tot aquest patrimoni?
Bueno, el manteniment té un cost molt elevat, però també és vera que l'Església, gràcies a Déu, encara compta amb un actiu importantíssim per nosaltres, que són els voluntaris. Sense aquesta gran xarxa de persones que obrin, tanquen, venen a fer net, se'n cuiden, valoren, quan s'acosta una festa endomassen, és a dir, aquest manteniment ordinari de posar de punt mos permet que la degradació no hi sigui, és a dir, que estigui molt controlat, que difícilment tindrem una plaga de lo que sigui i no m'ho donen en compte i haurà passat un temps i el desastre haurà estat gros. Això és la nostra gran sort.
Això passa a les cases antigues, per exemple, d'una gotera que tu no arregles, això ho arregles i és un doi, però si passen els anys estàs fotut.
Exactament. I els rectors fan una feinada amb aquests petits detalls. Ara unes taules que s'han girades, ara un referit que ha caigut, ara un corc que han vist de no sé on, i ho van arreglant i ho van pedaçant. És vera, mos han d'entendre que hi ha necessitats importants, i aquestes s'han de fer en projectes importants. Però jo valoraria molt aquesta feina constant, quotidiana, tant dels voluntaris com dels nostres capellans, que se'n cuiden de que això no vagi a més. Quan un surt un poc per de fora, veu que a Mallorca som un privilegiats, no només per la quantitat, sinó per la qualitat del nostre patrimoni religiós. I també, si me permets, i ho comparem una miqueta, tan malament no el tenim.
Si haguessin de cercar un denominador comú de tot aquest patrimoni religiós a Mallorca, quin és el missatge comú que dona?
El missatge comú és que és expressió de la fe. És a dir, el patrimoni religiós neix, se crea i se manté, això és molt important, perquè és expressió d'un moment determinat o un espai determinat, però d'una mateixa fe que mos junta a tots els qui creïm i els qui compartim aquest baptisme del Senyor i els qui compartim la crida del Senyor. Però ja per mi és el més important, és a dir, certament aquest patrimoni va agafant altres significats, va sumant més valors, que no ho fan de més, sinó tot el contrari, ho fan de més, però jo crec que aquest denominador comú és important i s'ha de recordar.
Aquest projecte neix a Mallorca, germà d'un projecte a Catalunya.
Així és. Catalunya Sacra ja m'ho du 10 anys d'avantatge, ja fa 10 anys, quasi 11, que està en marxa, que va començar un poc també en les mateixes premisses que nosaltres, el que passa és que amb ell també, ajuntant els 10 bisbats que tenen seu a Catalunya, demostrar aquest patrimoni d'origen, d'arrel cristiana, que té una vocació, que té una titularitat privada, certament, de l'Església, però que té una immensa vocació de servei públic, és a dir, està a disposició de tots els que ho vulguin gaudir. I l'avantatge que don Sebastià fos bisbe auxiliar de Barcelona quan aquest projecte naixia i conservador, n'has fet estudis allà també en el seu moment, mos permeteren entrar en contacte amb ells, conèixer aquest projecte i animen mos a nosaltres a posar-lo en marge aquí.
Sentiu aquí de les autoritats locals un recolzament?
Sí. No, la veritat és que hi ha molta preocupació per aquest patrimoni, és a dir, no hi ha bala, bellesa o institució autonòmica que no passi pena pel nostre patrimoni, en el sentit de dir, pues, quan hi ha una, un temporal, una, el que sigui, sempre suassat fa fum, burres de nou, estem bé, passa res, ho demanes té res, contau amb nosaltres. Gràcies a Déu, la veritat és que la col·laboració és bona. Després, les possibilitats pressupostàries són les que són. I nosaltres tenim les nostres limitacions i és... i l'administració pública té
set seves.
Però sí que és veritat que la col·laboració és molt bona.
És un desconegut en molt de casos, el patrimoni eclesiàstic, aquell mateix oratori de Santa Maria de la Pau de Castells, el Gaida, jo mateix no el coneixia, no?
Sí, és que de fet vam voler que fos allà perquè fos un signe de lo que volíem en Mallorca Sacra. És a dir, Castellig és una de les esglésies de repoblament, de les primeres que se feren en la conquesta del rei Jaume. Està bastant sencera, en el sentit que no està massa tocada. I davant té un atri que en el seu moment servia tant de perllongació de l'espai sagrat de l'iglesi, si feia falta per massa gent, la gent s'hi podia seure i escoltar missa, com servia perquè s'hi reunissin els jurats de la vila o s'hi reunissin el que fos, el mercat...
Sí, el temps mos diu fins aquí. Va. Sí que vicari episcopal per el patrimoni històric i cultural. Moltíssimes gràcies, Xisco Vicenç.
A vosaltres.
Te dejo ahora con Mediodía Cope. Seguimos. Gracias, buen fin de semana.